Veus silenciades. Infàncies trencades per l'abús sexual. En parlem?
Bon dia, bona tarda a totes i a tots. Bueno, aquest sí que serà l'últim podcast de l'any. Estem al mes de desembre. Soc la Manoli Villarino de l'associació AFACIT i sempre amb el programa de Per donar veu a les víctimes de violència sexual a la infància. Bueno, avui volem donar veu a les mares, a les famílies. Tinc aquí amb mi a l'Ariadna, que ens acompanya i ens explicarà com ha estat, no?, la seva vivència com a mare d'uns nens que han verbalitzat les violències sexuals en l'àmbit intrafamiliar i què és el que s'està trobant encara a dia d'avui amb el sistema judicial. Sobretot el que tu puguis, vulguis, o sigui, no et sentis obligada a explicar ni de més ni de menys, i agrair-te perquè jo he passat per aquesta situació que estàs vivint tu ja fa anys i sé la realment dura que és. Llavors t'agraeixo moltíssim que estiguis aquí quan encara estàs en part del procés. I també, clar, estem al damunt de les festes de Nadal. Felicitar-vos a tots i a totes les festes i que ella també ens pugui donar aquesta visió, no?, d'aquestes festes tan màgiques, tan boniques, que passa quan dintre de la nostra família entre un cas de violència sexual. Bona tarda, Ariadna.
Hola, bona tarda. Gràcies. Bueno, jo tinc dos peques que han verbalitzat abús sexual en la infància. I bueno, això que comentes del tema de les festes, doncs la família es trenca, no? Són festes per passar en família, on sempre des de l'escola, bueno, són festes molt familiars i sempre se'ls ha inculcat, no?, aquesta importància de passar temps en família, de passar temps de qualitat, i bueno, quan un nen verbalitza això, normalment la família es trenca i bueno, pues sempre hi ha una part que falta, no? Llavors, pues, són festes complicades perquè els nens pregunten, falta gent a la taula, molta, i és molt complicat de donar respostes a nens petits. Nosaltres ara mateix continuem amb el procediment legal i psicològic, terapèutic, des de fa 3 anys. I ens trobem molt poca visibilitat, molts pocs recursos. O sigui, al final, quan un nen verbalitza això, com a família et quedes com, bueno, ara cap a on he d'anar, no? Què he de fer? No hi ha una prevenció en lloc o no la trobem abans de que passin aquestes coses. I realment ben bé tampoc molts professionals saben com s'ha de gestionar. Ara mateix els nens estan fent un procés terapèutic per via privada amb l'equinoteràpia, a l'associació i bueno, amb altres professionals d'entitats públiques, però ha estat molt difícil trobar aquests recursos. Ha sigut bastant complicat. A part de la part legal, que són procediments que sota el meu punt de vista s'allarguen molt en el temps quan parlem de menors.
Clar, estem parlant de 3 anys. Mm-hmm. És molt, és moltíssim.
Són temps molt llargs quan hi ha nens petits al mig, no? I s'ha de decidir una mica, sobretot pel benestar d'aquests nens, per la protecció d'aquests nens i per les famílies que els envolten, no? Pues que al final estàs una mica com que no saps mai què pot passar amb un any vista.
Que estem parlant dintre de la família, l'abús és dintre de la família, i llavors mm-hmm. és el que tu dius, s'ha de protegir al menor. I amb aquesta incertesa de quan, perquè en tenim altres casos a l'associació que els han arxivat i que han hagut d'anar amb les persones agressores, han hagut de tornar. Que tu encara estàs amb aquesta incertesa de no saps què passarà, i que sense viure.
Sí. Aquest és un dels grans problemes, no? Que al final quan passa alguna cosa d'aquest tipus dins de l'àmbit domèstic és molt difícil detectar-ho. O sigui, al final, si el nen ho verbalitza bé, però si no ho verbalitza, doncs poden passar anys fins que te n'adones que passa alguna cosa, no? Llavors, clar, a nivell legal, doncs és una mica complicat, perquè és la paraula d'un nen contra la paraula d'un adult.
Clar, a més ens trobem el que tu has dit, si ho verbalitzen, clar, hi ha molts casos que no ho verbalitzen fins a l'adolescència, però en el cas teu ho han verbalitzat, ho han dit, i han estat molt explícits en el que han dit i molt clars, i tot i així no hi ha aquesta agilitat amb la justícia, aquesta rapidesa, es continua dilatant amb el temps, ells ho han verbalitzat abans dels 5 anys, llavors aquí també dona nom a que la llei no està preparada per a que es facin pues, això, proves preconstituïdes amb menors de 5 anys, perquè ells tinguin un discurs creïble, i aquí és on tot s'encalla. No?
Sí, el tema de les proves preconstituïdes al final consisteix en una mica en que el nen fa una declaració en un espai segur amb dos tècnics del jutjat, però el nen no ha tingut un contacte previ amb aquestes persones, llavors és molt complicat que un nen, no, et digui amb una primera trobada el que li està passant dins de casa, no? I sobretot que t'ho digui sense fer-li cap pregunta explícita, perquè tampoc ho poden fer, no? Llavors, està Barnahus, no? Hi ha diferents psicòlegs i diferents recursos que crec que són qui haurien de fer aquesta prova preconstituïda després de treballar diverses sessions amb els nens, perquè és més fàcil generar un vincle de confiança amb una psicòloga o psicòleg que veus recurrentment i no amb una persona que acabes de conèixer i que tenen 20 minuts al final perquè el nen verbalitzi el que està vivint a casa. Sobretot amb nens tan petits, generalment els hi fan creure que és un secret, que no es pot explicar, o que inclús amenaces, no? Li pot passar alguna cosa a la teva mare, li pot passar alguna cosa als teus germans. Bueno, els nens estan cohibits i els nens costa molt que verbalitzin aquestes situacions i potser ho fan un cop o dos. No, en el meu cas no és alguna cosa que els meus fills verbalitzin diàriament i m'expliquin diàriament. És algo que van verbalitzant el seu dia i que van verbalitzant molt puntualment. Potser ho han fet 3 cops al llarg d'aquests 3 anys.
Sí, això és el que ens trobem, no? Amb les mares que s'atenceu a l'associació, que normalment ho verbalitzen a la mare una vegada i no ho tornen a verbalitzar perquè no se'ls hi pot fer cap pregunta, és el que tu has dit, i menys explícit, que perquè si no ja no serveix de res aquest testimoni. Clar, llavors hi ha aquesta... com és que només li ha dit a la mare, no? que n'han parlat alguna vegada, i com que només li ha dit a la mare, potser és la mare que l'està influenciant perquè no vol que vagi a casa del pare o no vol que vagi a casa de l'avi, perquè després al final... també són casos, no?, de que els pares, en el meu cas també, és que també va ser així, estàvem separats, i quan la meva filla ja tenia un any ja ens havíem separat, i llavors van començar els abusos als 5 anys i es van dilatar fins als 13, però estàvem separats, o sigui que si la meva filla ho hagués verbalitzat hagués passat exactament el mateix, perquè com que ja estàvem separats hi havia el conflicte del divorci i encara fa que els professionals encara ens puguin creure menys, no? És com això.
Sí, bueno, en el nostre cas nosaltres no estàvem separats, tot i així, amb una primera vista al jutjat es va portar tot per aquest camí, no? Pel tema d'un divorci contenciós, d'una disputa, no? Perquè es queda la custòdia dels nens, quan, bueno, no era el cas de lo que s'estava, lo que estàvem discutint al jutjat. O sigui, al final tu tens la teva família, no? Es trenca, perquè clar, t'hi trobes amb que es trenca la família, amb que et plantes amb un divorci al davant, amb una situació que no és lo habitual, o no trobes que sigui lo habitual. No vas a fer un cafè amb una amiga i et diu, mira, em vull divorciar perquè tal. No és lo habitual, no? Llavors et trobes pues, una mica perdut i la justícia és com a que costa fer la diferència de és una custòdia o realment és un cas real. Quan el nen ho verbalitza, pues sempre està el dubte aquest, no? És la mare qui l'influència a dir això o realment és un nen petit verbalitzant uns abusos?
Clar. Clar, clar, i això és el que us passa, no, a moltes de vosaltres. I que nosaltres, al constituir l'associació, que la vam constituir dues mares, que l'havia passat a les nostres filles, quan ens vam voler donar a conèixer el sistema o a les institucions, ens vam trobar una mica amb una mirada de on van aquestes madres loques, no? Aquest, clar, és que no, aquesta visió de que hi ha com un desequilibri de vegades, no? Per part de la mare, perquè està com molt obsessionada amb aquesta defensa i protecció als seus fills. I no estan sent empàtics realment. És que hi ha com aquesta falta de comprensió i d'empatia cap a la mare. I a més hi ha judici, perquè també entrem en un circuit de, no? que entren diferents professionals que han de treballar amb la família i a vegades costa una mica, no? La coordinació que està entre diferents professionals i com ens sentim nosaltres desjutjades amb quan arriba la carta, no? De que el nen està, els nens estan amb el desemparament i entren, doncs, això, a molts professionals dintre de la família, molts professionals en els quals sembla ser que en comptes de recolzar-nos, doncs, encara ens jutgin. O de vegades nosaltres ens sentim així.
Sí, o no ho entenen, no? Quan t'hi trobes a la situació, t'hi trobes, bueno, de primeres que és algo molt impactant, perquè sempre pensem que aquestes coses pues, no passen a casa, no? És, bueno, ho veus a la tele, però no penses que algun dia te pugui arribar a passar a tu o als teus fills, no? Després t'hi trobes això que diferents òrgans te contacten i de més i t'obren, és un protocol, un expedient de desemparament. Clar, jo quan rebo la carta i veig desemparament de menors, el nom del procediment com a tal espanta bastant. Truques, fas gestions i et diuen, no, mira, hem de fer una investigació, s'ha de mirar què està passant amb aquests nens, és el nom que tenim, ja, però és un nom que espanta les famílies. T'hi trobes amb un procediment, no?, que et venen serveis socials a casa, te fan una visita al nucli familiar per veure, pues, en quines condicions viuen els nens, pregunten a l'escola. Bueno, és un procediment que al final no dubto de que per algun altre tipus de vivències, pues, pugui resultar favorable, però en el cas dels abusos és que no hi ha un detonar, o sigui, no trobaràs res en un domicili o no trobaràs res al discurs de l'agressor que et digui o que et faci veure que allí hi ha un perill, no? Perquè al final jo dormia cada nit amb aquesta persona i no vaig detectar res en el moment fins que el meu fill no m'ho va verbalitzar. Quan el nen verbalitza, passa temps, llavors sí que posant perspectiva, doncs veus indicis, no? Però en un primer moment no. O sigui, no hi ha res en una casa, ni l'agressor té unes característiques que diguis, bueno, és que tots els agressors són els i prims, no.
No, aquesta és una falsa creença, no?, que sempre diem des de l'associació, que ens pensem que no ens passarà perquè ho veuríem i no ho veurem. I de fet hi ha professionals que estan, pues, intervenint a les dues parts i ho sabem, no?, que han dit no, però si és molt, molt, molt maco aquest noi, és impossible que hagi fet això, es veu molt bona persona, però és que no trobarà res que li pugui confirmar que això és real. Aquesta, clar, és la dificultat. Bueno, no sé com anem de temps, perquè aquí seria no per fer un podcast, per fer uns quants, perquè hi ha molt a parlar, sobretot donar-te les gràcies, Ariadna, i no sé si ja per acabar voldries fer 5 cèntims de, bueno, com està sent l'acompanyament que esteu rebent des de AFACIT, des de l'associació, des de que esteu, pues, podent venir, no?, que potser ja fa un anyet o un anyet i...
Sí, nosaltres ja fa gairebé un any que estem. I, bueno, a l'associació estic molt, molt agraïda, perquè, bueno, els nens en el taller que participen mensualment, doncs, treballen molt el límit, el consentiment, bueno, treballen diverses coses, parts del cos i de més, no? Que la gent sempre es pensa quan diem una associació d'abús sexual infantil, doncs que es parla directament dels que, del que els hi ha passat i com ha sigut, i no és, no és aquesta la manera que es treballa. I després, pues, també sobretot l'espai que hem trobat, no? Per les mares, que al final, pues, durant aquests 2 anys abans de conèixer l'associació sempre coincidíem amb víctimes i de més, i per mi era com molt contradictori perquè jo no sóc una víctima directa, i poder trobar més mares, no? I donar-nos recolzaments l'un a l'altre mentre els nens estan fent un taller, doncs també és molt sanador. I després està la part de l'equinoteràpia que estan fent els nens, que, bueno, també és una manera molt indirecta de treballar l'abús, no? On ells no es donen compte del que estan treballant, però bueno, estan treballant també molt els límits i de més des de l'equinoteràpia que ens ofereix l'associació.
Sí, el tema de l'equinoteràpia ja tindrem l'oportunitat de que ens ho vingui a explicar la Laila en algun podcast, i llavors podrem, així com han vingut la Sara i l'Helena a parlar dels seus tallers, doncs podem aprofundir més per poder explicar com treballa ella amb els infants i amb els adults, perquè ja porta des d'infants, adolescents i joves. Gràcies,
Ariadna. Moltes gràcies a vosaltres.